Vostè adverteix en un article sobre els riscos que poden comportar en la lluita contra la Covid les accions de col·lectius antivacunes. Creuen que podria disminuir el nombre de persones que es vacunin pels missatges d'aquests col·lectius?
Sí, és una mica sorprenent, perquè tot i que encara no tenim cap vacuna ni sabem quines característiques tindrà la vacuna que finalment farem servir, ja comencem a veure dintre de les xarxes posicions que expressen clarament dubtes o oposició al fet de vacunar-se. Aquest fenomen, que en les seves formes més extremes són els antivacunes, té una zona grisa, que és la més preocupant, que són famílies o persones o individus que tenen dubtes sobre la importància de la vacunació i que aquestes persones són susceptibles de ser influenciades pels radicals. I, de fet, això el que comporta en general és que estem creant grups de població mal vacunada o simplement no vacunada.
Bàsicament, ho dic pels missatges, com deia vostè, que corren a les xarxes i també en alguns articles, es diu que una possible vacuna que s'hauria pogut desenvolupar, ara vostè deia, encara no sabem ni quan, ni com serà, però que s'hauria desenvolupat una mica contrarrellotge, això pot generar dubtes sobre la seva seguretat?
En general, els arguments de la gent que dubta sobre el valor de les vacunes són bastant pobres i mai estan apoyats en estudis científics. El dia que proposem una vacuna des de la perspectiva de la salut pública, serà una vacuna que haurà passat exàmens exhaustius de seguretat i d'eficàcia. Això sempre ha sigut així.
Els arguments més comuns, vostè ara ho explicava, doctor Bosch, són aquesta, la seguretat, la possibilitat que provoquin altres malalties i la baixa eficàcia, diuen, no? Per exemple, la de la grip. Què pot dir, però? Com podem reforçar el missatge per rebatre aquestes posicions?
Sí, la veritat és que això s'ha discutit enormement durant molts anys. La vacuna de la grip és una vacuna relativament d'una eficàcia mitjana, un 50 o 60% de protecció, però en canvi aquest 50 o 60% de protecció redueix enormement la mortalitat. I en el cas del Covid, si tinguéssim una vacuna que ens estalviés aquest 1% de persones infectades que acaben morint de la patologia, ja hauríem desplaçat tot el gros de l'epidèmia, l'hauríem desplaçat a situacions que mèdicament serien controlables. Per tant, hauríem guanyat ja moltíssim.
Li preguntava també perquè ara recordàvem, no, que vostè va col·laborar en la recerca per identificar el virus del papiloma humà, si no m'equivoco, com a responsable de bona part dels càncers d'úter, i la vacuna contra aquest virus tampoc en el seu moment no va estar exempta de polèmica, no? Tot i tenir una alta eficàcia.
Sí, en aquest cas són més de 35 anys estudiant un sol virus, eh? I en aquells moments, quan es va introduir la vacuna, sí que vam tenir veus, inclús veus dins del món de la medicina, que expressaven com a mínim dubtes o recels. En general eren gent que no havien treballat en el tema, però que genèricament deien que s'ha introduït massa ràpida, encara és experimental, no tenim gaire segur dels efectes secundaris. Avui en dia ja portem més de 100 milions de persones vacunades amb aquesta vacuna, i la major part d'elles en països on la vigilància de la seguretat vacunal és extraordinària. Si hi hagués algun efecte secundari, no li càpiga cap dubte de que l'hauríem identificat.
I una última qüestió, doctor Bosch. Quin creu que seria el risc de no aconseguir una vacunació massiva o fins a quin punt, no, els que no són antivacunes, sinó provacunes, fins a quin punt es pot obligar la població ni que siguin directament a vacunar-se? Indirectament parlo, per exemple, de no permetre-se l'accés, com també s'ha proposat, a segons quins serveis, si la persona no està vacunada.
Bueno, el risc de les persones mal vacunades o no vacunades és que els virus continuen circulant i sempre els acaben trobant. De fet, la circulació viral, inclús per patologies com el sarampió, que clínicament ja tenim molts pocs casos i que està controlada en la major part dels països desenvolupats, quan tenim gent mal vacunada, aquesta gent durant un temps està protegida pels seus, col·legues o persones que viuen amb ells, que estan vacunats adequadament. Aquesta protecció, que se'n diu protecció de grup, només funciona mentre la persona continua vivint al grup. Ara, si se'n va d'Erasmus o rep visitants que venen d'altres països on la vacunació és més escassa, els virus poden arribar i, en aquest cas, les persones mal vacunades s'infecten i acaben pagant amb la malaltia. De fet, aquí a Catalunya vam tenir el cas d'aquest nen d'Olot, que va morir d'una diftèria. Era una diftèria que feia 32 anys que no se n'havia vist cap en el país. Clar, va ser una sorpresa diagnòstica que va retardar la identificació del cas, i quan van finalment confirmar que es tractava d'una diftèria, en aquell moment no hi havia sueros antidiftèrics, perquè ja feia temps que la Farmacopea Nacional havia decidit que no feien falta. I, de fet, es va haver de buscar a Rússia, on encara tenien brots de diftèria. Malauradament, en aquest cas, el suero va arribar tard i el nen va acabar molt malament.
I una última qüestió. Fins a quin punt, això que li preguntava, es pot obligar a la població, ni que siguin directament a vacunar-se? És possible, això?
De fet, el requeriment de tenir una cartilla de vacunació al dia és un requisit que es demana en moltes circumstàncies. Pensi, per exemple, que si vostè vol viatjar en algun país africà o en algun país on encara tinguin febre groga, li demanaran un certificat oficial de vacunació contra la febre groga. En els nostres ambients, imposar una vacuna obligatòria és molt difícil, perquè el valor que aquí estem donant a la llibertat individual i a la decisió personal enfront de les decisions públiques preses per un govern o per un Ministeri de Sanitat és un equilibri molt inestable. I, en general, el que funciona sempre millor és l'educació sanitària. És que la gent entengui els beneficis de la vacunació i que l'accepti voluntàriament. Pensi que en aquests moments ens fa falta una vacuna. I aquest món nostre, sense aquesta vacuna, ha paralitzat l'economia de tot el sistema econòmic mundial. Un sol virus. Si aquí afegíssim que no tinguéssim cap altra vacuna i tinguéssim els casos de polio i tinguéssim els casos de sarampió i tinguéssim els tètanos i tinguéssim les varoles, doncs aquest món seria un món amb una esperança de vida com era fa 100 anys, que eren esperances de vida de 30-40 anys.